Passen 6 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució. Ha arribat l'hora, ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia!
Bon dia, com estàs?
Estupendament bé, com cada dia.
Sí, com
cada dia.
És així.
Avui tenim, jo diria, una de les col·laboradores i un dels col·laboradors favorits de la solució.
Sí, avui
junts
portem els nostres guest stars.
Avui hem tret les patums.
Sí, catifa vermella.
Home, si ens estan escoltant la resta, ara em sap greu, eh?
I purpurina.
Tots són patums
per
vosaltres.
Has començat tu, eh?
El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, i a la peixera, la gran Mònica Muñoz. I avui és dimecres, la solució es diu David Balaguer, molt bon dia!
Hola!
Com estàs, David?
Home, després d'això que has dit...
Sempre bé, eh?
Estic perfecte, estic emocionat i estic eufòric.
Perquè per tu tant, interpretes que és un d'aquests dos, tu, no?
Imagina't.
No n'hi ha... És que no n'hi ha ningú més.
Que passi el col·laborador estrella.
Exacte, això m'ensorraria.
No és el cas,
I
no
tant.
És el cas.
Va haver-hi missatge ahir de...
Va haver-hi missatge. 22-02, que ràpid passen les setmanes, alguna cosa així em deies, David. Ai, ganes de la solució. Espera que ho recupera, que em fa molta gràcia.
Ganes de la solució, ahir no ho vaig posar.
Ahir no ho vaig posar.
Tinc voltes, però ahir era...
Mira, em va posar, em va posar...
Estem entrant en la intimitat ara mateix.
Ara no el trobo, que, com que hem parlat aquest matí, diu, demà hi tornem, el temps no pot córrer més. Tu, espero que estiguis molt bé. Cors i estrelles.
Oh, és que és tan maco.
El temps corre molt, eh?
Molt bé.
Avui, David, parlarem d'una cosa que crec que tu em pateixes alguna.
Home...
Tu i totes les persones que ens estiguin escoltant.
Exacte.
És un sí?
És una cosa molt humana. Per tant, la resposta és sí. 49 anys col·leccionant-ne.
49 anys col·leccionant. Avui us portem una solució pràctica perquè avui parlem de traumes. Com es forma un trauma? En som conscients en el moment que estem generant un trauma? Es pot superar? I si és que sí, quina és la millor manera de superar-ho? Hi ha efectes que seran a la força irreversibles d'aquest trauma? Ens podem protegir per no generar traumes en el futur? Sobretot, hi ha diferència entre adults i nens? Si tenim nens al nostre càrrec, com acompanyar-los en un moment traumàtic? Intentarem resoldre aquests i d'altres dubtes amb la nostra psicòloga de capçalera, la col·laboradora de la solució, Helena Puigguitart. Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Helena?
Bé, 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 bé.
Avui vens molt elegant, trobo.
Sí?
D'on vens i on vas, eh?
Bueno, perquè vaig amb un sol color.
Va, fixa't. Color block.
I el coll alt fa elegant, també. Els nostres oients no ho poden veure.
I fa psicòleg, eh? És a dir, si tu no tens coll alt, em sembla que no et dona el títol.
Efectivament.
Helena, escolta, de seguida entrarem en detalls. Però així d'entrada, què es considera un trauma? Què és un trauma?
Bueno, un trauma és una experiència, per tant, és una cosa subjectiva, que podem veure, aviam, objectivament, però el que és el trauma és l'experiència subjectiva d'alguna cosa que ha passat i que va més enllà de la teva capacitat de superar-ho, de processar-ho i d'integrar-ho, i pot ser tan físic com emocional.
I sempre són negatius els traumes?
Sí.
O un trauma pot ser positiu?
No, la paraula trauma ja va vinculada amb una cosa que fa mal a la persona.
D'acord. Trauma fa mal a la persona.
Sí.
Tu
és una gran paraula, trauma.
Ets conscient de tenir-ne algun de molt evident, David?
Sí, en tinc un parell d'importants, perquè, clar, també moltes vegades els traumes poden venir propiciats per frases que ens han dit. Que aquesta és una cosa que hem comentat aquí algunes vegades. Frases que se't queden enregistrades, que tu les voldries esborrar, però que no les pots esborrar. I que de sobte potser et passes 3 mesos, o 4, o 5, o 6 anys, que no et ve al cap en cap moment, i de sobte una nit, mentre estàs dormint, pam!
Una frase d'algú que ens estimem, o d'algú que té poder sobre nosaltres, pot arribar a generar un trauma amb una sola frase?
És que fixa't que el que diu en David és molt important, perquè ho hem dit, que és una experiència subjectiva. Per tant, dos persones poden viure exactament el mateix i a un significar-li un trauma i a l'altre no, perquè hi ha molts altres factors que fan que realment es formi el trauma. Però, per exemple, si per ell ha sigut molt important aquesta frase i segurament alguna cosa amb la mateixa línia repetida, això pot formar un trauma, efectivament.
Per tant, és un sí.
És un sí.
L'altre és, per exemple, jo ara estic pensant, no?, algú que tingui una experiència traumàtica, i ho penso perquè, clar, malauradament aquestes setmanes estem pedregats de notícies molt desagradables respecte als trens, tant a casa nostra més propera com a l'estat espanyol. Es pot generar un trauma o pots tenir un trauma a través d'experiències d'algú altre que t'impactin fortament?
Sí. Perquè tornem a dir una altra vegada el mateix, perquè és subjectiu. Aleshores, per exemple, les persones altament empàtiques poden quedar traumatitzades per violència que veuen, que no han patit directament, però, per exemple, això estic pensant en casos molt greus d'abusos, no? A vegades hi ha una persona, un nen amb una família abusat, però els germans no, i els altres també poden quedar traumatitzats pel que estan veient, perquè tampoc tenen la capacitat de fer front a allò que està passant, no? I, en canvi, no t'ha passat a tu directament.
Ara deies una cosa. De seguida anem a les vies de contacte, disculpa, però ja ens hem endinsat en conversa. Ara deies, les persones altament empàtiques som, i a mi incloc, ja estic dient coses de mi, som més propensos a generar traumes, és a dir, a condicionar negativament respecte a un estímul?
Pot ser més propensa perquè a tu tot el que és la informació exterior o el que t'està passant t'arriba amb molta més força. És a dir, aquestes neurones mirall et treballen molt més que altres persones. Però realment es pot ser molt empàtic i, per exemple, ser molt resilient. No? Per educació, per manera de ser, per vivències, pel que sigui. I aleshores aquesta empatia la pots dirigir, pateixes, veus el patiment dels altres, però pots dirigir, per exemple, l'ajuda dels altres. Això són casos que es veuen molt sovint, també.
És que l'empatia és una virtut, però que pot, en altes dosis, pot perjudicar molt, a la a la persona empàtica.
Totalment. Mira, jo ho dic, més que res, perquè tu ara deies passar a l'acció, no? És a dir, utilitzar la teva empatia per connectar amb l'altre i oferir ajuda. Però moltes vegades hi ha tanta sobreestimulació o hi ha una empatia, a mi em passa, i així ho defineixo, no sé si és correcte en aquests termes, però que et toca tant el cor que et quedes bloquejat, molt ancorat en la sensació de és injust que li estigui passant això a aquesta persona, no?
Veus que això seria el que seria el trauma? Passa que en aquest cas teu, doncs, és una empatitzar fins a l'extrem. Perquè el trauma és... m'està arribant una cosa que jo no la sé processar, no? Per exemple, jo parlo, a la meva experiència, parlo de mi com a psicòloga, jo soc molt empàtica i jo a vegades ploro amb coses que m'expliquen els meus pacients.
Clar, com però, ho fas?
Clar, però què he de fer? He de treballar-me jo per poder acompanyar aquelles persones. I jo els hi dic obertament que m'emociono, sigui amb les coses molt positives com les coses que realment són impactants o són negatives. Però jo ho explico, jo dic, ho sento, però en aquests moments això m'està arribant molt. I sí que és una feina i un entrenament que has de fer per poder acompanyar les persones.
També us volem... Perdona, David,
digues. No, perquè això és molt interessant el que dius. I després, quan abandones la consulta, aconsegueixes que allò es quedi allà dins de la consulta?
Sí.
O se'n va també al teu domicili, perquè, clar...
David, és molt interessant perquè realment la feina és aconseguir deixar-ho allà, però per mi no és l'objectiu de només deixar-ho allà. Jo avui, per exemple, fa dos dies vaig rebre una notícia molt maca d'una pacient meva i avui aquest matí que hi he pensat, li he passat un missatge dient-li que no saps, ets l'alegria de la setmana. I m'ha sortit avui. Per què? Perquè en el teu cap hi ha les coses que estan passant, tant en positiu com en negatiu. I jo penso que és bo que també puguis pensar en aquella persona que ho està passant malament. És a dir, l'objectiu no és protegir-me i que jo surto, tanco la porta i els meus pacients desapareixen. A mi això m'és impossible. El que sí que he de fer és que no em condicioni absolutament la vida, perquè llavors és quan jo no podria treballar.
Interessantíssim aquest punt de vista, eh? Perquè per ser psicòleg moltes vegades pensem, ostres, com ho fas, no? Per distanciar-te, clar, el que diu l'Helena, distanciar-te no és ben bé distanciar-te, ni oblidar-te'n, ni tancar la porta i que tot es quedi allà, sinó intentar que no et faci mal fins al punt d'inhabilitar-te, no?
Exacte.
Avui, consultes obertes. Aprofiteu que teniu a l'Helena Puigguitart i que us pot respondre a dubtes, però nosaltres us tirarem una pregunta. Heu tingut un trauma? Sou conscients d'haver tingut un trauma? Però més enllà d'explicar-nos el trauma, que avui no ens entrarem en això, expliqueu-nos com heu superat. Heu fet una teràpia de xoc? Heu fet passes a poc a poc? Heu necessitat l'ajuda d'un psicòleg? Com heu superat els traumes? També parlarem, avui tindrem unes persones molt interessants, parlem amb la Laura, que és una noia que tenia por a volar. Això és un trauma molt evident, no? Que és un trauma tan gros que t'incapacita per agafar un avió. I també parlarem amb la persona que li va portar el tractament que va aconseguir superar això. Una por a volar o una por a agafar un tren, no?, en el context que estem avui en dia, això és un trauma, és fruit d'un trauma, oi?
I això és No, pot ser que sí, pot ser que no. Pot ser persones que són molt ansioses, que tenen doncs, les imatges, per exemple, del que hem vist aquests dies, no? Dels mitjans de transport, que fan mecanismes evitatius davant de l'ansietat, que el que fan és incrementar la por.
I aleshores... Evitatiu seria, per exemple?
Evitatiu seria...
No agafo el tren mai
més. No agafo el tren mai més, no agafo l'avió, no agafo el metro, no faig res. O sigui, i pensar el que havíem dit, de pensar que una cosa és possible i l'altra cosa és probable. És possible que hi hagi un accident? Sí. Ara és probable, doncs la probabilitat és baixa.
Altament ansiosa no viu tranquil·la amb la probabilitat o perquè, la possibilitat, no?
Perquè confon probabilitat amb possibilitat i la sobredimensiona. Això que estàs parlant d'aquesta noia, per exemple, és una fòbia. Això és una fòbia. Fòbia a volar. I aviam què ens expliquen.
Avui en parlarem. Avui parlarem amb la Laura.
Aquests dies que ha sortit tanta gent no usuària del tren, no només és la por d'un accident, és anar-te'n a dormir sense saber si l'endemà podràs arribar al teu lloc de feina. Tot això traumatitza molt, perquè és una angoixa constant, una angoixa que portes permanent.
I ara perquè està a tots els mitjans de comunicació, els CAPs, els responsables de les teves feines, són conscients que et trobes en aquesta situació, però clar, portem anys i panys, que això no sortia cada dia als telenotícies o als informatius, i la gent seguia arribant tard per culpa d'això, no? És ansietat.
És el famós tall que s'ha fet viral del campixa rellisca.
Sí.
És aquest tall.
Sí.
Diu, sí, sí, això està passant ara i tothom en parla perquè aquests dies és superior a altres èpoques, però això és campixa rellisca des de fa temps i jo ho pateixo cada dia.
Clar.
Vies de contacte habituals, Fran.
Mira, el 93-201-7404, que és el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, o el WhatsApp de la solució, ja ho sabeu, el 677-38-77-19, si ens voleu explicar com heu pogut finalment doncs, superar aquest trauma. Per cert, l'Anna ens explica al WhatsApp que té entès que els traumes es passen de pares a fills.
Epa!
Podem solucionar això amb l'Helena i després ens recomana sobre el tema una pel·lícula que
mira,
es va fer el 2024.
Molt interessant. La deixem votant, anirem a publicitat. Els traumes es passen de pares a fills. Ara ho resolem amb l'Helena Puigguitart.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
Passen 5 minutets d'un quart de dues del migdia. Avui parlem de traumes, com es genera un trauma i, sobretot, com superar un trauma. I alerta, perquè a través del 677-38-77-19 ens han fet una pregunta extraordinària.
Doncs sí, l'Anna es demanava si aquests traumes es passaven de pares o mares a fills i filles. Ara ho resolem. I, sobretot, ens recomanava una pel·lícula que parla sobre aquesta qüestió, una pel·lícula del 2024, que en la llengua original era Never Let Go i que es va traduir aquí com a No te sueltes.
No te sueltes.
Sí.
Els traumes es passen d'una generació a una altra, Helena?
Jo li diria a l'Anna que és un supertema, perquè hi ha moltes discrepàncies aquí i podem posar molts matisos. Jo a l'Anna li diria una cosa abans de respondre-la, que és un exemple que estàvem comentant ara a nivell d'epigenètica. Epigenètica és tot allò que fa que, sense canviar l'ADN, sí que es canvia l'expressió dels gens. Per tant, com vivim, fabricació de proteïnes, etc.
L'expressió dels gens, a veure, perquè ens entengui la gent a casa, eh?
Sí.
La cadena de l'ADN no es modifica.
No.
Nosaltres tenim X gens, uns quants, no? Uns gens, però aquesta epigenètica fa que s'expressin, és a dir, que surtin de relleu uns o altres.
Sí.
És això, oi?
Exactament.
D'acord.
Aleshores, un exemple molt interessant és, per exemple, a la Primera Guerra Mundial va haver una sèrie d'europeus que van passar molta gana i que quan es va acabar van emigrar als Estats Units. L'Associació Nord-Americana del Cor, que fa moltíssims estudis molt interessants, es va donar que els fills, diria que eren fills d'aquests senyors, d'aquests nois que havien passat tanta gana a Europa, tenien una propensió molt gran a l'obesitat. Per tant, què havia passat genèticament? Que havien après a emmagatzemar tot el que era el tema de l'alimentació, perquè havien passat molta gana. Per tant, havien sigut capaços, amb una sola generació, de traspassar una cosa que els protegia, que era que per poc que mengessin, allò s'ho guardaven.
Interessantíssim, eh?
Fixeu-vos que interessant. Doncs, a nivell de trauma que ens parlava l'Anna, això passa una mica el mateix. És a dir, el que has viscut, estem convençuts, el que passa que tot aquí hi ha molta investigació a fer, que tu traspasses una informació a la següent generació. I després, evidentment, hi ha tot el tema de l'aprenentatge, que tu veus per modelatge. Per tant, si una persona, un pare o una mare, ha passat un trauma, segur que si no està treballat, traspassarà moltes pors a la següent generació que viuran amb pors.
Sobretot perquè moltes vegades el trauma és una cosa que no es porta en silenci. Mm-hmm. Aquest és el tema, també. Perquè si tu els teus traumes els portes en silenci i ningú se n'assabenta...
Tu creus, eh?
Jo crec molt, això. Jo penso que les reaccions de les persones davant del seu trauma o davant del que veuen que els provoca un trauma, evidentment es trasllada a un nen petit que està veient una reacció desmesurada davant d'un fet. Mm-hmm. Si aquella persona no reacciona, si aquella persona se'l calla, l'altre no el rep.
Allò que explicava en David abans de les paneroles.
Bé, ho he explicat amb a la publicitat.
Sí.
La gent no,
explica-ho, fora de la publicitat.
No, que jo, per exemple, odio i tinc una fòbia, però una aversió total a les paneroles. No les puc suportar. Mm. Quan en veig una, em foto a suar directament i puc arribar a plorar, fins i tot.
Imagina't.
Tu imagina't, sí. Home, si les veig a determinat lloc, clar, si em veig una aquí al carrer... No. I jo crec que és a causa de les reaccions desmesurades que la meva mare tenia quan jo era petit, quan hi havia una panerola.
Sí, però això potser estem parlant també d'un condicionament clàssic, no?
Sí, és a dir,
condicionament clàssic, haureu sentit a casa moltes vegades parlar del gosset de Pavlov, no?
Sí. Mm-hmm.
Aquest gosset que sonava una campana i li donaven un premi, no? Sonava una campana i li donaven un premi. Què passa? Que m'invento, 25a vegada que sona la campana, el gos ja saliva perquè diu, ui, aquí hi ha premi, no? Això és un condicionament clàssic. Pot ser el cas d'en David, no?
Totalment, però amb un exemple molt senzill, veiem com traspassem les pors.
Exacte.
Deixeu-me rebre la Juncal, que ens ha trucat al 93-207-474. Insisteixo, avui no us demanem que ens expliqueu el trauma, perquè això necessitaríem i requeriu, vosaltres hi mereixeu, un programa sencer, sinó que ens doneu claus de com heu superat aquest trauma que tant us ha marcat. Juncal, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
A veure, estimada, jo sé que tens un cas tremendo de trauma, justificadíssim, que estem parlant d'un maltractament per part de la teva parella, però et faig la pregunta directa. Com vas començar a intentar superar aquest trauma?
Doncs ho vaig a mig de la desesperació, de veure que el trauma se'm menjava la vida, de tenir pors, de tenir fòbies, de tenir estrès posttraumàtic. A partir d'aquí em vaig començar a moure perquè s'havia de prendre una decisió. Arriba un punt, quan vius amb un trauma fort que et condiciona el dia a dia, al final has de decidir, o tiro endavant o abandono. Llavors, jo quan vaig decidir tirar endavant, vaig buscar ajuda.
Això és molt interessant, el que ha dit la Juncal, Helena, que és aquesta prendre consciència de dir, tinc unes pors, tinc unes fòbies, tinc estrès posttraumàtic, em prenc consciència que està interferint en la meva vida, no? Aquest potser és el canvi o el punt d'inflexió en el que decidim buscar ajuda per superar aquest trauma.
Bueno, gràcies al que sigui, gràcies a Déu, anava a dir com a expressió, no? Gràcies a Déu, hi ha un moment en què ella se n'adona que ha de tirar endavant, que és això que diu, o m'enfonso o tiro endavant. Aquí hi ha la part de trauma, hi ha un factor de protecció que és un trauma adult. Això amb un nen, el nen no té recursos.
Interessantíssima aquesta diferència.
Clar, i això és molt important. Llavors, ella com a adulta sí que arriba un moment que ella pot fer un relat del que li està passant. A un nen això li costa moltíssim. Ella pot demanar ajuda, un nen no pot demanar ajuda, li costa molt, no? Aleshores, aquest punt d'ella de consciència, de dir, vinga, demano ajuda, sigui perquè començo a explicar-ho a algú molt íntim, i aquest algú ja em fa veure que jo no estic boja, que jo no m'estic inventant les coses, que jo no m'estic muntant una pel·lícula i que jo tinc possibilitats de sortir d'aquí, això ja és el començament, no? És la consciència de que hi ha una sortida al que estic vivint.
Juncal, consideres que has... Anava a dir superar el trauma, però crec que l'expressió és incorrecta. Crec que passa una mica com el cas del dol, no? Que és una integració d'aquest trauma. Tu consideres que has integrat aquest trauma i has aconseguit treure't de sobre la part que potser t'incapacitava per tenir una vida amb certa normalitat?
Sí, he treballat molt i pateixes molt, quan tens un trauma, perquè superar-lo suposa posar-te davant d'un mirall i reconèixer també moltes coses. I això dol, jo visc amb el trauma, però el conec, no li tinc por ara, el trauma. I això porta un canvi a la vida molt important. No vol dir que tinguis dies molt dolents, perquè, bueno, doncs clar, és un sentiment que ha quedat com marcat a l'ADN, no? Però es pot fer. Jo ara que també parlàveu de fills, jo tinc dos fills. No? Llavors, la manera de no passar-los el trauma.
Interessant, ara que en parlàvem. Justament en una pregunta que ens feia, si mal no m'equivoco, l'Anna.
Jo, la meva manera de fer i d'educar-los és explicant la veritat.
Mira, és interessant això, perquè les maneres de no perpetuar segons quines coses, oi, Helena, és posant-hi veritat i abordant el tema, no? Perquè a vegades perpetuem, ja no parlo de traumes, però perpetuem prejudicis, etcètera, etcètera, per no posar-hi focus, per no posar-hi llum, no?
No, i està superbé, a la mida del possible. Mira, fixa't, pot ser que els fills a vegades són l'empenta definitiva per dir surto d'aquí, perquè jo tinc una responsabilitat amb aquests nanos i jo no vull passar-los això. Per tant, aquesta és la força perquè surto d'aquí, perquè potser no hi són els meus fills i jo igual m'hauria quedat allà. Per tant, factor molt, molt important.
Tens tota la raó, Elena.
Clar,
sí.
Clar, és aquesta part que et va donar la força per dir jo no penso que passar a tot aquest malestar i aquest neguit i aquest trauma amb ells. Val, la força de sortir i després el molt bé el poder compartir el que has viscut, no? A la mida del possible i en funció de l'edat i del moment en què estiguin vivint.
Sí.
Juncal, t'agraeixo molt que avui hagis decidit trucar a la ràdio per explicar-nos això i per apostar per la teràpia i demanar ajuda a un professional quan et trobes lligat de mans i peus. M'encantaria poder entrar més a fons amb el teu testimoni. Ja saps que sempre em falten hores. Em guardo el telèfon, Juncal. Gràcies per trucar-nos. Una abraçada única. Fins ara. Adéu, adéu. Amb la Juncal hem obert una porta interessant. Tu has parlat de trauma d'adult, no? Si això ens ho trobem amb una criatura, no? Per exemple, té un trauma, jo recordo una situació a casa meva molt més lleugera que tot el que estem parlant, no? Va haver-hi un accident que, per sort, tot va acabar bé, no? Però jo recordo que em va generar un condicionament molt bèstia, no? I cada vegada que jo feia aquelles, recreava aquella situació, és a dir, agafava un vaixell, tornava a tenir un pànic horrorós. Si això ens passa amb els nostres fills, clar, per molt que racionalitzis, la criatura està patint ansietat en aquell moment, no? Fer-ho com abans, allò de dir, bueno, pues ja et passarà, no és la solució. Què hem de fer si detectem que la nostra criatura ha tingut un trauma, però ha de tornar a passar per aquelles situacions?
El que has dit és que és importantíssim. No invalidar. S'està sentint allò, allò està al cos, el trauma està al cos, és una reacció del sistema nerviós. Què passa? El primer, donar un entorn molt segur. Molt segur. Perquè si jo estic traumatitzat, si jo tinc una por terrible, el que més necessito és seguretat. Per tant, com a adults, crear aquest entorn segur, un vincle segur pel nen. A continuació, és validar el que sent. Entenc que estiguis trist, entenc que tens por, entenc explicar-li a la mesura del possible ha passat això, això ho has vist, o ho has viscut tu, o ho has vist d'una altra persona, i aquí intentar, a la mida del que ells poden, explicar-li, intentar racionalitzar, però sempre validant el que sent. I després anar al cos. Què és el que sents? Em sento, doncs, els nens són molt bons explicant les sensacions del cos, perquè quan nosaltres diem, uf, tinc com un ofec, ells et diuen que tenen una bola negra al pit, per exemple.
Una bola negra, eh?
Sí, això t'ho expliquen molt. Jo quan els hi pregunto, els hi dic, i quina forma té? I quina temperatura? I quin color? I t'ho dibuixen. Oh, perquè ells veuen totes aquestes sensacions corporals amb tot aquest detall. Això és molt bo, també, parlar d'això.
Perdona, David,
no, digues. Hi ha una cosa també molt interessant, que és clar, aquí estem parlant de moment, tots els traumes que han sorgit són traumes palpables, dels quals en som conscients. Però després també hi ha els traumes invisibles. Aquells que no sabem que els tenim i que ronden per aquí dins de la nostra anatomia i del nostre cap. És un altre tema, aquest.
I com detectar un trauma que no sabem que tenim? Prendre consciència.
Clar, fer-ne consciència. Un nen, per exemple, pot normalitzar una situació que en absolut ho és. I ja no parlem només de coses que passin entre casa, però imagineu-vos nens que estan vivint en guerra. Val? I que arriben a jugar a la guerra, no? Perquè la integren com allò que és normal. Serà després que s'adonaran de tot el que han anat vivint. Però en aquell moment,
en el moment estàs en el mecanisme de fugida i de naturalització per sobreviure, no?
Totalment. I el que fas és com dissociar això que està passant de lo que és el meu dia a dia, no?
Sí, sí.
Perquè són mecanismes de protecció.
31 minuts els que passen de la una del migdia. Avui estem parlant de traumes. Ara, en concret, anirem més que un trauma, una fòbia. I li preguntarem si és fruit d'un trauma o no. Veurem. Laura, bon dia. Laura? Crec que no tenim a la Laura. O la Laura parla un llenguatge que no acabem de conèixer. Ara de seguida anem a la Laura, companys, si podeu comprovar que estigui tot correcte. Al 677-38-77-19 crec que tenim una consulta interessantíssima. A veure, Fran.
Doncs mira, és el Jordi. Ell és casteller en actiu. Casteller en actiu, força fanàtic es defineix, però des de fa un parell d'anys té un problema. Ell va tenir un accident, es va lesionar greument, diu, fent un determinat tipus de castell, no ha concretat quin, i quan es va recuperar ha vist que tots els castells els pot fer de forma habitual, però aquest en concret demana apartar-se i no dur-lo a terme. Llavors, ell diu, com podem trobar la solució.
Això és un trauma en tota regla, no? Sí.
Totalment.
A més, molt concret, molt detectat en un tipus de castell associat a un accident o a un fet traumàtic, no?
Sí.
Què li recomanaries fer en aquest oient que ens ha escrit?
El primer, que demani ajuda. Perquè això es treballa a teràpia. I és com, bueno, com que ja fa altres castells, i a lo millor que aquesta persona en concret ja ho està treballant i ho està fent, eh? Però demanar ajuda, jo, a tothom que ens escolti, encara que minimitzem, perquè és una cosa típica del trauma, d'aquesta cosa tan social de dir, bueno, ja anirà passant, ja tiraré, ja no n'hi ha per tant, vinga, quina sort que tens, que estàs viu, no? Que no t'has quedat, jo què sé, tetraplègic o una cosa més greu que em condicionaria més la vida. Aleshores, el primer és demanar ajuda, perquè és que teràpia, això es treballa d'una manera que està molt protocolitzada, que és relativament senzill.
Ara, Helena, que deies això, ens ha trucat la Maria Àngels, no ha pogut entrar en antena, diu que va estar 2 anys al llit per tuberculosi, quan era petita, li feia por tot, sortir al carrer, pujar al bus. Diu, en aquells temps, la solució era, si tens por, doncs llavors ho has de seguir fent fins que ho superis. I entenc que pot sonar molt salvatge, però hi ha una part de veritat, que és l'exposició.
Totalment.
Entrem aquí.
Hi ha una part de veritat, el que passa que la manera típica de dir caus d'un cavall, torna a pujar el cavall, cert, però com s'ha de fer? S'ha de fer gradual, que la persona no tingui una exposició molt bèstia, perquè si està traumatitzada, perquè si té una por, el que estem fent és crear un mecanisme molt aversiu, encara tindré més por. O sigui, tan dolent és ho evito i m'escapo d'això, perquè sabem que això el que fa és igualar m'escapo a seguretat com agafar i fer-ho a lo bèstia, pujar un ascensor de no sé quants pisos, no? Si no puc pujar un cavall.
La famosa teràpia de xoc, no?
Exacte.
Ara que diu això de la salut, que parlàvem de la salut, aquest és un altre tema. Recordeu la Covid i tots els traumes que han quedat surant en l'ambient, que encara avui han passat no sé quants anys, si algú li agafa un atac de tos a l'autobús, hi ha gent que se n'aparta. Quan és una cosa que abans no passava, no? Això ho arrosseguem, això ha quedat voleiant en l'ambient.
Sí. Bueno, aquí hi ha lo d'aquest noi del casteller, jo crec que està fent bé, està fent tota la resta de castells, no? Aleshores...
Sí, li surten tots, diu el Jordi.
Val, doncs, podria ser, si això el porta a un benestar, es pot quedar aquí, perquè ha de fer aquest últim castell, no? Però també podria fer lo que és una exposició gradual en aquest castell, doncs, però jo és que no hi entenc de castells, però imagina't, posar-se primer la pinya en aquell castell, o mirar-s'ho amb una exposició de dir, vinga, no faig res, no participo, però m'ho miro, treballar tota la part de visualització.
Que és com dir-li, en certa manera, al teu cap, a poc, dir, veus com no passa res?
Sí.
No? Donar-li certeses.
Sí, sí. Perquè fixeu-vos que ha tornat a passar una mica el mateix que dèiem amb el tema dels trens. Està equiparant possibilitat a probabilitat, no? Com que ha passat, com que ha tingut l'accident, per ell la probabilitat és altíssima, perquè el seu cervell l'està protegint i li està dient aquí et vas fer molt mal. Per tant, fixeu-vos, possibilitat igual a probabilitat. I el primer que s'ha fet també és treballar tot això, no? La probabilitat que passés és petita.
Deixa'm dir que a totes les persones que us trobeu en aquesta situació, jo vull pensar que teniu cervells molt disposats a fer-vos sobreviure. Per tant, no us enfadeu amb el vostre cervell.
No, ni molt menys.
Abraceu-lo fort, que us està fent sobreviure.
Són aquests records que queden a la primera fila dels records.
Exacte.
És un tema aquest, també, a la primera fila dels records.
Exactament.
I és intentar que passi a les files, que se'n vagi cap enrere, a les últimes files.
El David ho explica genial. Això és l'amígdala, que és l'estructura del cervell de l'alerta, que s'activa davant d'un fet que ens sobrepassa completament, i aleshores tot el que està passant no es pot processar a nivell de memòria i integrar-ho al nostre cervell de manera normal, que és el que fa el cervell quan endreça, això va aquí, això va aquí, això va aquí, i allò queda molt preeminent, no? Allò és prime, com el prime.
Estàs en el teu prime.
Doncs el mateix. Llavors, què passa? Que constantment se'ns va activant i és un mecanisme de defensa.
Deixeu-me anar a la Laura. Laura, bon dia.
Hola, bon dia. Crec que ara sí, eh?
Ara et sentim perfecte, Laura. Escolta'm una cosa, avui estem parlant de traumes i nosaltres ens demanàvem, clar, la teva por a volar, hem de dir que és una de les pors més habituals, l'aerofòbia. És fruit d'un trauma, tu creus, Laura? Hi ha alguna cosa que tu recordis de dir em va passar X i jo des d'aleshores sóc incapaç de, o era incapaç d'agafar un avió?
Jo crec que va ser una conseqüència, saps? Una conseqüència de diverses coses, no?
A veure.
Però vaig tenir un dia un vol, no? Barcelona-Venècia, i bueno, va haver un petit problema que vam haver d'aterrar perquè el tren d'aterratge no va sortir bé. No?
Conxo, un petit problema, diu. Van aterrar amb la panxa.
No, perquè després quan t'ho expliquen una persona del RAM i que en sap, pues ho veus d'una altra manera, no? I llavors, bueno, clar, aquells moments allà dalt que, ostres, has de tornar a baixar i ja portes 10 minuts volant i te diuen això, doncs pues, clar, pues et fa cague, la veritat.
I allò va ser un desencadenant, però sumat a més coses, has dit. Crec que va ser un cúmul de coses.
Sí, la maternitat també em va fer agafar por.
Epa!
No? El no control, no? El voler tenir tot controlat, no? I al final el cotxe, doncs, pues, et dona la sensació que el controles, camina, el controles, el tren, tot i que no el controlis, doncs estàs no, al terra. I l'avió era com la sensació, això és a base d'anar pensant, i fer una mica de teràpia i això. I em va donar aquesta sensació, i és irracional totalment,
Sí, clar.
És una cosa que no podies controlar
tema,
i que penses... Penses, ostres, pues no em ve de gust, no?, agafar un avió. I bueno, al final li vaig posar remei, I la veritat és que molt bé.
Mira, ara explicarem quin remei va posar la Laura, però hem vist que sí que és fruit d'un trauma. És a dir, pot ser també, com diu la Laura, que un trauma sigui més profund per la situació en el que l'estàs vivint. Possiblement, aquí vinc, si la Laura hagués fet aquest vol de Barcelona a Venècia amb el mateix problema, sense haver estat mare, sí, que la posa en una situació com de més sensibilitat, de més vulnerabilitat, no? Perquè quan ets mare, te n'adones que no et pots morir, que dius, és que ara no em puc morir, perquè hi ha una persona que depèn de mi, no? Laura anava també per aquí, no, la cosa? Suposo que si a la Laura li hagués passat aquest vol de Barcelona a Venècia en una altra situació, potser no hagués desenvolupat aquest trauma.
Podria ser perfectament.
Anem a la publicitat i a la tornada. La Laura ens explica, alerta, quin tractament va fer, que és un tractament d'exposició, però d'una manera heavy, per superar aquesta por a volar. Ara li preguntem.
La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
20 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem parlant de traumes, aquelles experiències de la vida que ens marquen, i ens marquen de tal manera que si no ho abordem, que si no ens hi exposem a poc, amb acompanyament, fins i tot si necessitem, poden resultar invalidants per la nostra vida. I això és el que li va passar a la Laura. Va tenir un vol de Barcelona a Venècia que va sortir regular, acabava de ser mare o feia poc que havia estat mare, i va fer un condicionament, va fer un trauma, de dir, jo ara no vull tornar a agafar avions. Tu ara deies, ens hem d'exposar a les situacions, no? Hem d'anar fent exposició a poc, recrear la situació. Laura, a veure, tu quan te n'adones que passa això, passen uns anys i dius, ja està, no pot ser que visqui agafant el cotxe sempre o el tren sempre per evitar agafar vols. És a dir, tu vas estar un temps evitant agafar avions?
Sí, vaig estar quasi 9 anys sense agafar avions.
Opa, 9 anys, Helena. Heavy, això.
Reforçant la por.
Reforçant la por, perquè m'imagino que com més temps passava, més pot fer agafar un avió.
Sí, em feia clar, es va enquistant.
Clar.
Vols, sempre utilitzes altres estratègies per anar a altres llocs, mira això que xulo, tal, no sé què, i al final ho vas deixar.
És a dir, clar, tu a la família, per exemple, dius, no, anem en tren, que és molt més divertit, és molt
anem
més xulo, no?
Anem en cotxe, podem controlar, podem baixar, tal, no sé què, i al final te n'adones compte que no, que és una milonga.
Per què anar a Grècia si tenim la Costa Brava?
Exacte.
Per què anar a Maldives, no?
La família què et deia quan tu explicaves aquests sopars de duro?
No, a veure, els meus pares viuen a Mallorca, evidentment.
Ostres,
no anava a veure, sempre els hi comprava bitllets perquè vinguessin, llavors el primer es tenia bojos als pobres, i al final va ser que la meva filla, la Martina, pues, va començar a ser més gran i va començar a veure que amiguets anaven amb avió a llocs, no?
Ostres!
Ja, amb això, pues, jo no podia traslladar aquesta por a la meva filla.
Que bo, eh? Mira, Helena.
La segona persona
que diu...
Els fills són el motor del canvi.
Els fills són el motor del canvi. Aleshores, tu decideixes de dir, aquest trauma no li puc passar a la Martina, no?
Totalment, sí.
D'acord.
Sí, vaig dir, no pot ser. En paral·lel, durant bueno, un parell d'anys o així, vaig veure que hi havia un Alfonso, pilot, que també és psicòleg, que es dedicava a fer cursos de perder el miedo a volar.
Epa! I tu vas estar uns anys pensant-ho i vas decidir fer un curs d'aquest de perdre la por a volar.
Sí, de fet, en algun moment, sense conèixer-lo, no?, que vaig haver d'agafar en aquell temps un vol, li vaig escriure en plan, estic a l'aeroport, em passa això, i llavors em va començar a donar eines, i apunta't i tal, i no sé què, i al final va passar uns anys i va ser ja... No pot ser.
I et vas apuntar aquest curs impartit per l'Alfonso Bertodano, que avui... El tenim connectat. Alfonso, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
D'Alfons és psicòleg, va ser un dels responsables que la Laura no tingués por a volar. Ell imparteix aquest tipus de cursos. Ell és de Madrid, per tant, li faré unes quantes preguntes en castellà, eh? Alfonso, a ver, ¿qué incluyen estos cursos? Así, si me tuvieras que explicar nada en un par de titulares, ¿qué es lo que hacéis para que la gente pierda el miedo a volar?
Mira, lo primero que hacemos en los cursos es un análisis detallado de cada caso, ¿vale? Porque aunque mantenemos la metodología para los 15 que vienen al grupo, pero está preparado para cada uno de ellos. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de Laura, ya no solamente el trauma que tenía de sus vuelos, que también que con la reestructuración cognitiva que hacemos esto está medianamente solucionado, sino que ella venía con más problemas, ella tenía necesidad de control, uh-huh. ¿vale? Tenía además problemas con los espacios cerrados y los aviones, con lo cual ya estamos dentro de un poquito de agorafobia. Ostras. Tenía reacciones negativas, reacciones o pensamientos negativos por lo que pudieran pensar los demás ante su miedo, con lo cual tenía un poco de fobia social. Wow. Y luego ansiedad por separación por el tema de su hija. Es decir, que aunque hablamos...
Ostras, Laura, nena, ho tenies tot, eh?
Sí, ya que me puse, me puse.
Entonces, aunque hagamos algo con una metodología general, pero modificamos los contenidos del curso para que se adapten a cada uno de los casos concretos.
Uh-huh. En el cas del grup de la Laura, en el caso del grupo de Laura, ¿no? Tinc entès que el curs dura un cap de setmana, un fin de setmana. ¿Y qué hacéis en ese curso, Alfonso?
Mira, el curso está basado en lo que sería una metodología cognitivo-conductual, que es lo más eficaz para el tratamiento de la fobia. Y esta metodología está enfocada a trabajar con los tres aspectos en los que funciona el miedo. Piensa que el miedo es una emoción que es necesaria que tengamos para poder sobrevivir. Porque si no, cuando hubiera un peligro, no lo identificaríamos y no nos activaríamos para huir. ¿De acuerdo?
Es supervivencia.
La amígdala.
La amígdala.
Claro, exacto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú percibes, con lo que has percibido, lo interpretas y en base a tu interpretación desarrollas la conducta. Pero si en esa interpretación desconoces un mundo tan apasionante como es la aviación, pues lógicamente tú vas a rellenar los vacíos con lo que sentiste en esos vuelos que te han provocado el trauma o la situación que te ha generado esta fobia, ¿no? Uh-huh. Entonces trabajamos con la forma en la que hay que percibir, porque en aviación percibimos de forma diferente, como ya vio ella en el curso, ¿no? Sobre todo con el tema de las ilusiones sensoriales y muchas otras cosas. Hay que ser capaz de interpretar y sobre todo hay que ser capaz de gestionar la ansiedad una vez que tienes la certeza de que el peligro que tú crees que estás corriendo no és real.
Per tant, seria, a través d'aquestes il·lusions, recrear la situació, entender lo que està passant, perquè la Laura ara ens deia, un cop tu parles amb especialistes i et diuen que això té unes raons o que no és tan greu com pot semblar, clar, si jo et dic no hi havia el tren d'aterratge, dius, ai mare, les mans al cap, no? I potser et diuen, no, és que un avió pot aterrar perfectament sobre la panxa, cosa que desconec. I després és racionalitzar, no?, aquesta ansietat i controlar-la. Alfonso, en el curso tengo entendido que alquiláis un avión. Cuéntame así un poco cómo funciona.
Vale, no es que alquilemos un avión. Una de las partes fundamentales de este tipo de terapias o de tratamientos es exponerse. Entonces, una vez que ya están preparados porque saben gestionar la ansiedad y porque la han practicado muchísimo durante el curso y sabiendo cuáles son las fases del vuelo y qué es lo que van a sentir y que van a percibir a lo largo de los vuelos, es cuestión de irse al avión para trabajarlo en el propio avión. Uh-huh. Y entonces hacemos un vuelo, porque estos cursos son en colaboración con Air Europa, y entonces vamos a hacer un vuelo en Barcelona, lo hacemos de Barcelona a Madrid y Madrid-Barcelona, en Madrid los hacemos de Madrid a Palma, Palma Madrid, y en Palma de Mallorca los hacemos de Palma de Mallorca a Madrid, Madrid, Palma de Mallorca. Entonces, ¿qué hacemos en esos vuelos? Vamos a practicar todo lo que han aprendido, de tal forma que a la ida somos muy directivos. Yo no voy solamente como psicólogo, sino que llevo un equipo de psicólogos también y nos vamos distribuyendo para que todos estén bien atendidos durante el vuelo, ¿no? Y entonces, a la ida somos muy directivos, venga, poned en marcha esto, bajad la ansiedad, hacemos biofeedback también con pulsioxímetros que llevamos para ver cómo están realmente, ¿no? Y que saber que están todos bien ajustados desde el principio.
Biofeedback, perdoneu que faci un apunt, és controlar les pulsacions, oi? I també la suor de les mans,
correcto,
la resposta
exactamente,
física.
Porque, uh-huh. Exactamente, porque hay muchas personas que piensan que están fatal, fatal, fatal. Le pones el pulsioxímetro y está con 76 pulsaciones.
un ciclista, ¿no?
Y dices, mira, no estás fatal. Empieza a trabajar con todas las técnicas que has aprendido, ¿no? Uh-huh. Y eso es con lo que hacemos. Y en el vuelo de vuelta somos más supervisores. Dejamos que sean ellos los que lo van poniendo en marcha. Y a partir de allí les generamos un grupo de seguimiento y les pautamos unos repasos que tienen que hacer, porque superar una fobia es un proceso y no es cuestión de un fin de semana. En un fin de semana vas a aprender lo que tú tienes que hacer, pero luego tienes que trabajar. Laura lo ha visto, ella ha trabajado estupendamente y luego además en el grupo de seguimiento van colgando sus vuelos, van colgando las reacciones que han tenido, van colgando todas sus sensaciones para que el resto del grupo se beneficie de lo que hacen otras personas y se esfuercen en trabajar un poquito más lo que han aprendido.
Ara, Laura, et sentia riure. Tu estàs compartint coses, no?, en aquest grup.
Sí, tant. Jo cada vegada que agafo un avió, poso, bé, voy, la foto. Sempre, cada vegada. I després quan torno, tothom em pregunta, has arribat, com ha anat, tal, no sé què, no sé quantos.
I estàs notant que cada vegada que agafes un avió, els mecanismes que t'ha ensenyat l'Alfonso, els apliques més naturalment o els tens més integrats?
Sí, bastant més, sí.
I diries que ara ja no et fa por agafar un avió?
No sóc este any, no.
Encara et fa por, eh? Ara hem perdut la Laura, quina llàstima. Ara tu parlaves de la potència també del grup, de posar en comú, oi?
Sí, bueno, Alfonso, un 10, porque pienso que está súper, súper bien estructurado todo esto, y qué bien. Y después también supongo la fuerza del grupo, ¿no? Esa cosa del acompañamiento, de eso que hace Laura de escribir al salir de viaje y al volver, ¿no? Todo eso refuerza muchísimo toda esa cosa de venga, vamos, esto es una cosa de todos y podemos entre todos, ¿no?
Sí, pero además, ¿sabes qué pasa? Y esto es algo maravilloso, ¿no? Y no se dan cuenta hasta que llegan allí. Nosotros estudiamos mucho el grupo antes de configurarlo para generar las sinergias entre ellos y que ellos mismos puedan ser coterapeutas del de al lado. Pero es que además vienen de una situación muy compleja, porque todo su entorno les apoya, pero nadie les comprende. Y se encuentran en un grupo donde todos se apoyan entre sí, pero es que además se comprenden. Claro. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Porque es como, joder, por fin tengo mi grupo que me comprende y no solo me apoya.
Mira,
que
esto es muy interesante.
Es raro.
Exacte, sí. Laura, t'anava a dir, ara que hem recuperat el sol de la Laura. T'anava a dir, també, jo no sé si et va baixar ja l'ansietat el fet de compartir un espai, un grup, amb persones que els està passant exactament el mateix i que realment et poden entendre al 100%, no és que facin un exercici, no?
No, i que ningú et qüestiona i ningú et jutja.
Clar, el judici, tornem. Perquè, clar, ara ens ho ha dit l'Alfonso, en el cas de la Laura també hi havia el judici de què pensarà la gent, no?, que tinc al voltant de que no m'agradi agafar avions. Perdona, Laura, que t'he tallat, deies?
No, que és això, sobretot el tema aquest que ningú et diu, comparteixes el mateix, tothom està a la mateixa situació, no? Mm-hmm. I de fet, jo sempre portava, Alfonso, los aviones, un amuleto, y mira si estoy relajada, que el último día me lo dejé.
¡Ay, qué bien!
Ya lo he leído,
Això és superbon senyal, no? Alfonso, és superbon senyal que la Laura es deixés l'amuleto.
Sí. Ya no solo el amuleto, sino el amuleto, las pastillas, los vas viendo cómo van dejando todo.
Claro.
Para mí esa es la motivación para seguir, porque yo llevo 16 años ya haciendo estos cursos, pero es que tengo ganas de seguir haciéndolos porque me genera una ilusión tremenda el verlos poco a poco, cómo van superando, cómo van poniendo los viajes, y hacen viajes que me dan una envidia tremenda, porque yo querría estar allí, ¿sabes?
Laura, jo ara et preguntava, i se'ns ha tallat la comunicació just en aquell moment, jo et deia, has perdut la por a volar? Consideres que l'estàs integrant?
Jo crec que, o sigui, et diria el 90% sí.
Ostres, Déu-n'hi-do, 90% no és d'èxit.
Sí, però clar... Alfonso, este año he cogido 16 vuelos.
¡Ostras! Tú también, nena.
Buena marca, ¿eh? 16 vuelos.
16 vuelos. Desde que hicimos el curso, 16 vuelos.
En febrero.
Desde febrero, exacto.
Claro, imagino que, a més, la teva feina t'hi deu portar, no agafar avions, t'haurà facilitat la vida.
Bueno, sí, però sobretot és més el familiar.
Mallorca.
El que més m'empuja a fer aquests viatges, la veritat. La feina, sí, no et tanques portes, evidentment, però és veritat que tenia opcions, no? A FAVE o el que sigui. Però és veritat que clar, que la família, bueno, al final volen anar a vacances, volen fer, i ara això ja no és un hàndicap.
Clar. Ja no és un handicap, ja no interfereix a la teva vida. Alfonso, t'has trobat algun cas de dir no hay nada que hacer?
Sí, pero normalmente esas personas suelen llamar y les decimos, mira, no vengas. Porque hay personas que quieren que hagas magia. quieren venir al curso y que les quites el miedo a volar.
Ah,
como si pudieras, como si pudieras hacerlo. Entonces, no, mira, aquí no trabajamos así. Esto es, necesito de tu motivación, porque vas a tener que trabajar con, pues, con muchas herramientas, ¿no? Va a haber que modificar tus creencias, va a haber que desplazarlas con un conocimiento eficaz, pero tienes que estar abierto a ese cambio, ¿no? Y entonces pues te encuentras con ese tipo de personas de vez en cuando y lo que les recomiendas es que no vengan, ¿no? Igual que cuando de alguna empresa te envían a alguien porque lo quieren cambiar de puesto para un puesto comercial donde tiene que viajar por muchísimos sitios y como tiene miedo a volar, dicen, pues te hemos apuntado a un curso que te van a quitar el miedo.
¡Buah!
¿Sabes? Entonces es como,
o has de voler fer molt fort, tu.
Esto no funciona así, ¿no? Nosotros necesitamos la motivación y el trabajo del alumno, de los que vienen, y nosotros con eso lo que hacemos es aplicar pues, los conocimientos de psicología engranados con los de aviación y con toda la experiencia que llevamos de 16 años.
Laura, jo t'anava a preguntar, tot el que vas aprendre en aquest curs amb l'Alfonso, tu has emportat a la teva vida fora dels avions?
Sí,
és
tant.
A dir, ah, sí, eh?
I tant, sí, sí. Sí, sí.
Al final va ser com una teràpia doble, no? Per l'avió i també teràpia per la vida.
Sí, 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 sí. Sí, és que, a veure, et fa un clic, Alfonso. O sigui, t'ajuden, sí, sí, t'ensenyen i tal, però fas un clic. Perquè al final aquestes fòbies venen per altres coses. O sigui, no venen només per la fòbia, és el que deia Alfonso, tota la retaila que jo tenia.
Sí, sí.
Que arribes aquí perquè estàs traumada. Llavors,
clar.
És, això fa que t'agafis les coses d'una altra manera.
Interessantíssim.
Que tingues una altra perspectiva, no? Hi havia frases d'Alfonso que ja les llevo conmigo tatuades.
Digue'm en una.
Aunque te pongas y aunque te quites. Si te tiene que pasar algo...
Oh, aquesta és molt bona.
Clar.
Aunque te pongas y aunque te quites.
Es que no, sí, es un dicho mexicano que dice, sí, que si te tiene que tocar, ni aunque te quites, y si no te toca, ni aunque te pongas.
Clar, és que és boníssim, això, eh? És tal qual. És admetre que res del que nosaltres fem pot evitar que passi una cosa major, si ha de passar. Ostres, doncs, malauradament està escrit, no?
I millor passar si estàs de vacances o de viatge, no?
Exacte. Avui hem parlat dels traumes, i en concret aquest trauma que tenia la Laura en volar i la seva superació. Ho hem fet amb la Laura Marc, aquest testimoni que ens ha acompanyat avui a La Solució, i amb l'Alfonso Bertodano, que el podeu buscar a xarxes també, si us interessa, eh? Alfonso Bertodano, psicòleg i un dels responsables que la Laura no tingués por a volar amb aquests cursos que imparteix conjuntament amb Air Europa. Us agraeixo moltíssim als dos que avui hagueu set part de La Solució. Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies. Un abraço.
Adéu, guapos. Fins ara. Interessantíssim, eh? El testimoni de la Laura i de l'Alfonso.
Sí, al final acabes veient i la conclusió del dia és que un trauma no desapareix mai del tot, o una por, i el que has de fer és establir una relació molt cordial amb ell.
Sí.
Per atrevir-te a fer les coses, doncs agafa't de la mà. Anem a fer-ho. Vinga, va, trauma.
Integrar-lo, no? Que és el que dèiem, eh?
Bueno, que és integrar, evidentment. O el primer cas, la primera testimoni del maltractament, no? Doncs crear la nova identitat. Jo sóc aquesta persona que ha patit això, i això forma part de mi.
Sí, sí.
I després del que hem sentit amb l'Anna, amb la Laura i amb l'Alfonso, molt important que les coses es treballen, que hi ha sistemes per treballar
que
tot
no
això.
Que no és màgic.
No, i que quan ella ha dit, hi ha gent que li dic que no vingui, per què? Perquè hi ha gent que no està disposada al compromís, a exposar-se a la incomoditat, perquè superar això implica exposar-te a coses molt incòmodes.
Clar, imagino que la Laura el primer dia, no, ara pujaràs a un avió, aniràs a Madrid, dirà, ui, 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 deixa.
Clar.
No, i perquè en realitat tots voldríem solucions màgiques, però després també valores molt l'esforç d'arribar a una solució.
Sí,
la solució amb Elisenda Carot.
Estem més que mai intentant buscar respostes màgiques. No, vés aquí, clar, fes aquest tractament, sí, que en dos dies deixes de fumar,
exacte,
en dos dies no sé què, en dos dies no sé quantos, i és com no. Les coses precisament
es
demostren caminant.
Un esforç.
Va, últims comentaris, al 677-38-77-19.
Mira, precisament sobre això l'Arnau explica que hi ha eines de realitat virtual, ell treballa en aquest àmbit, precisament, sí, i està liderant diversos projectes que també ajuden a treballar alguns traumes d'aquests que et deixen com bloquejat, ja sigui com el que esteu parlant, d'aquesta por de volar, o de parlar en públic, també. Per tant, l'Arnau, que està treballant en aquest àmbit. I l'Eli fa una pregunta. Pot ser que ens provoquem nosaltres mateixos un trauma perquè pensis que no has actuat bé en aquella determinada situació?
A veure, Helena.
Però què seria, per exemple? Clar, no ho podem saber, no? Si podem crear-nos un trauma si pensem que no hem actuat prou bé.
En una determinada situació.
Jo crec que aquí el que creem és alimentem la vergonya, la culpa, el sentiment de culpabilitat, i llavors hi ha persones amb un tarannà més obsessiu, que això també passa degut al trauma. Degut al trauma podem ser més obsessius o podem ser obsessius de base, no? Aleshores, aquesta cosa obsessiva d'entrar, que és de les coses que hem de treballar precisament amb traumes, no? Que la persona surti del bucle, que et faci una reinterpretació del que està pensant. Alfonso ens ho ha explicat molt bé. Interpretem aquella realitat i ell ha dit, i omplim els buits amb la nostra història particular.
Absolutament.
Val? Doncs aquí passa una mica el mateix. Aquesta persona que t'ho ha preguntat, clar, no he fet prou bé el que havia de fer. Val, però aquí se l'ha d'ajudar a reinterpretar, a posar un altre tipus de pensament. Què et diria la teva millor amiga? Què li diries tu a una altra persona? No? Perquè a vegades la història que ens expliquem és el problema. No és tant el que fem, és el
que ens expliquem. Sí? Interessantíssim.
Igual que el de la realitat virtual, és una cosa que s'està treballant moltíssim, ho trobo molt interessant el que diu l'Arnau, perquè ajuda molt, perquè clar, ens fiquem en el ajo.
De fet, l'Alfonso ho apuntava, deia, nosaltres fem servir il·lusions sensorials, és a dir, fan un simulador abans no agafen un avió, perquè clar, la percepció del nostre cos també és important a l'hora de generar aquest trauma o de superar-lo, no?
Clar, hem de regular el cos. Si el cos ens desregula terriblement, és que no podem fer res.
Per cert, que ens ho esteu preguntant, Perdiendo el miedo a volar és l'Instagram on trobareu a l'Alfonso Bertodano, Perdiendo el miedo a volar, per si us interessen els seus cursos. Avui hem parlat d'aquests traumes, de com superar-los, d'exposar-los, sobretot d'evitar mecanismes evitatius, mai millor dit, i anar-nos i trobant, integrar finalment aquest trauma fins que pugueu conviure amb ell, o almenys que no us impedeixi la vostra vida. Ho hem fet amb l'Helena Puigguitar. Gràcies, Helena, com sempre.
A vosaltres, com sempre.
David Balaguer, ens trobarem a sentir dimecres que ve.
Sí, marxo amb els meus traumes més difuminats.
Gràcies. Tornem demà amb la Núria Casas i parlarem de intoleràncies alimentàries. Déu-n'hi-do tema. Sí. Gràcies, Fran,
Salut, fins demà.
Adéu, fins ara, Bric.